Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. Avui que les Pitiuses activen de nou les restriccions d'entrada de vehicles a les illes, Mallorca avança en la seva pròpia norma que, segons ha anunciat avui el Consell, no afectarà els treballadors que venen a l'illa per fer la temporada. És una de les novetats que s'han desvelat avui sobre una llei que no concreta encara un sostre d'entrada de vehicles ni quant espera recaptar la institució amb aquesta mesura. Divendres s'aprovarà en un ple extraordinari al Consell i, veient els posicionaments del grup, haurà de ser amb el suport dels partits d'esquerra, ja que el soci del PP, Vox, s'hi oposa. Posteriorment, la llei s'enviarà al Parlament amb la idea que entri en vigor l'estiu que ve, tot i que les autoritats eviten confirmar aquesta data després de la dilació que han vist a d'altres normatives, com la d'Eivissa, que enguany arrencà amb una xifra d'autoritzacions per a cotxes de no residents inferior a l'any passat. La mobilitat en temporada alta, assumpte destacat aquest dilluns, en què s'ha reunit la Mesa contra l'intrusisme i ha abordat l'augment de les multes per transport il·legal que permet la denominada llei òmnibus recentment aprovada al Parlament. En uns moments vos ampliem totes aquestes qüestions protagonistes avui que comencem el mes de juny. Iván López, des del control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Marta Puyalto. Bon dia.
Bon dia.
Ajornada la vaga d'escoletes de demà per un suposat defecte de forma en la convocatòria.
Els sindicats acusen de bloqueig la Conselleria de Treball, que ho nega i assegura que no s'ha esgotat el procediment de mediació davant del Tribunal d'Arbitratge i Mediació, tal i com estableix la normativa vigent. Les organitzacions sindicals afirmen que posposen la vaga per responsabilitat.
La població migrant utilitza Manco, el sistema sanitari, que l'ha nascut a Espanya i ho fa de manera limitada i tardana.
Ho diu un informe elaborat pel Ministeri de Sanitat que atribueix les conclusions als obstacles que aquest col·lectiu ha tingut fins ara per accedir al sistema públic.
Ja ha començat l'operació sortida de caravanes de l'assentament de Sa Joveria, Eivissa. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. Un campament on encara quedaven una vintena de caravanes que pagaven lloguers de més de 400 euros mensuals per viure-hi de manera precària. Han començat a sortir avui davant l'amenaça de l'Ajuntament d'Eivissa de multar a partir de demà els que no surtin d'aquests terrenys municipals de Sa Joveria.
A Menorca avui s'inicia el servei de bus a Macarella. Excel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Això vol dir que ja no es pot accedir en vehicle privat a aquesta platja del sud de Ciutadella. S'han previst freqüències des de la via perimetral a partir de les 8 del matí amb sortides cada 40 minuts. L'any passat es van transportar prop de 89.000 persones. També avui s'incrementen les freqüències en les línies entre Maó, Esgrau i Favàrits amb entre 10 i 12 trajectes diaris.
I enmig del desencontre amb Cort, Benamics convoca la tradicional manifestació del 28 de juny per l'orgull de les persones LGTBI+. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. La manifestació reivindicarà els seus drets en un moment en què, segons denuncien, s'estan fent passes enrere preocupants, entre elles la falta de col·laboració institucional. De fet, avui han tornat a acusar l'Ajuntament de Palma de donar l'esquena al col·lectiu.
Pel que fa als esports, l'Illes Balears Palma Futsal es juga a continuar els play-offs pel títol. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. El conjunt mallorquí jugarà a les 8:15 a la pista del Manzanares, el segon partit dels quarts de final, amb la necessitat de guanyar per forçar un tercer partit. En futbol, fa una hora que ha arribat a Palma la selecció espanyola femenina, les quatre mallorquines que disputaran divendres contra Anglaterra. Són Moja el partit de classificació en vista al Mundial de l'any que ve. Avui a les 6:15 s'entrenaran a Son Bibiloni, a porta oberta perquè els aficionats puguin assistir-hi. I ahir va ser un diumenge negre per al Poblense i l'Atleti Balears, que es quedaren sense ascens. Els de Troia varen caure els penals contra l'Àguiles i el Balearico varen perdre contra el Jaén per 1-2. La bona notícia pel Poblense fa referència al jugador Toni Penyafort, que ja ha sortit de l'hospital i descansa a casa seva.
I completam la portada amb la previsió del temps. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, avui hem encetat la setmana amb un termòmetre igualment elevat. Ens han tornat a situar amb unes màximes d'entre 29 i 33 graus aproximadament. Al cel, presència de núvol prims acompanyats, això sí, per molt de sol, i el vent ha tornat a bufar fluix i, per tant, les condicions marítimes continuen molt tranquil·les. Ara bé, què passarà en vista demà? En principi, esperen tenir una major presència de núvol prims, tot i que el sol encara serà el protagonista. El vent bufarà fluix de component sud i a la mà tindrem poc poques complicacions, més enllà de qualque redal de maror a l'est de cada una de les illes. Tot això sumat a un petit augment del termòmetre tant de dia com també de nit. Això sí, a darreres hores del dia i sobretot en vista la matinada de dimecres notarem un augment del vent de tramuntana i en conseqüència també tindrem molt més onatge al nord de l'arxipèlag.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
El Consell de Mallorca aprovarà divendres en ple extraordinari la proposició de llei per limitar l'entrada de vehicles a l'illa, una normativa que després haurà de ser tramitada pel Parlament. En tot cas, el president de la institució ja avança que no serà una realitat aquest estiu i que faran feina per intentar que es pugui aprovar aquesta legislatura, poder entrar en vigor el següent, a la temporada 2027. La proposta del Consell inclou novetats després de prendre nota de l'experiència a les Pitiuses i, per exemple, quedaran fora de la limitació als treballadors de temporada que duguin el seu vehicle a Mallorca. Olivia Navarro.
Sí, també quedaran exempts els transports de persones de mobilitat reduïda, els cotxes oficials, els relacionats amb activitats industrials o comercials o els de serveis públics. A més, les flotes de lloguer tindran una quota màxima permesa. La resta de vehicles, per poder entrar a l'illa durant l'estiu, hauran de demanar plaça prèvia i pagar una taxa que recaptaran directament les navilieres. El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmé, confia que la proposició de llei es pugui aprovar aquest divendres amb el suport de l'oposició, ja que a priori Vox, que és el seu soci de govern, no hi està d'acord.
Nosaltres mai, ni a dia d'avui, hem tancat la porta a que cap partit polític hi pugui donar suport en aquesta proposta que avui les presentem. Si qualsevol partit polític no hi vota a favor, està en el seu dret. I vostè xerrava dels nostres socis de govern. Són dos partits, amb dos idearis diferents, amb dues candidatures, amb dos programes electorals, i no estem d'acord en el 100% en totes les propostes que duim a terme.
De moment, els terminis perquè entri en vigor no estan clars, perquè tot depèn dels tempos parlamentaris i administratius. Se sap que aquest estiu una realitat no serà, però tampoc no està clar que els límits es puguin establir el següent, el 2027.
Sí, el que sí sabem és que divendres la llei s'aprovarà en un plenari extraordinari, passarà al Parlament, que és la institució que ha de tramitar-la i aprovar-la definitivament, però el període de sessions ordinari acaba ja en 15 dies i de cara al proper curs també s'ha de tenir en compte que la cambra legislativa es dissoldrà dos mesos abans de les eleccions del maig, és a dir, cap al mes de març, i a la qual cosa aquests terminis també s'escurcen. A més, perquè entri en vigor de manera definitiva, s'haurà de redactar i aprovar un reglament i s'haurà de fer un estudi de càrrega que estableixi quants de vehicles s'autoritzen cada temporada. De moment, segons el darrer fet, el de 2023, varen entrar a Mallorca fins a 400.000 vehicles pels ports de l'illa, una xifra que servirà de punt de partida per establir el topall, segons ha explicat el conseller de Mobilitat, Fernando Rubio.
A la hora de establecer una limitación de estas características, tenemos que contar muy bien cuáles son los coches, saber muy bien, tener la mayor información posible. En este sentido, la colaboración con las navieras va a ser fundamental.
La proposta de llei estableix el pagament d'una taxa obligatòria per a aquells vehicles que no siguin de residents. Així mateix també recull un règim sancionador que preveu multes d'entre 300 i 30.000 euros per a aquells que no compleixin, fins i tot una possible immobilització de vehicles que entrin a Mallorca sense autorització prèvia.
I una vegada que el Consell de Mallorca aprovi la proposició de llei, després ho ha de fer també el Parlament, el PP confia fer-ho abans que acabi enguany durant el pròxim període de sessions.
Més per Mallorca dona la benvinguda a la passa feta avui pel president Galmés, però com el PSIP creu que fa tard. Són Lluïsa Pesteguia i Iago Negueruela.
Som, ara mateix, ja en el juny del 2026, els quatre estius de Namarga Proens no ha volgut limitar l'entrada de cotxes a l'illa de Mallorca, no li ha donat la gana.
Un incompliment més del Partit Popular, que diu una cosa abans d'aquest estiu, fa la contrària, no serà en aquest estiu, que després hi ha que fer un reglament i, per tant, no arribarem en aquest estiu. I si Galmés vol seguir governant, tampoc arribarem al proper estiu. Per tant, és un perill per a aquestes illes, aquest Partit Popular, que diu una cosa i fa la contrària.
Si el PP treu endavant la regulació de l'entrada de vehicles, serà sense el suport de vots. Manuela Cañadas ho ha deixat clar. Creu que la regulació no és constitucional.
Des del Parlament sempre nos hemos opuesto a la limitación de vehículos, pues porque consideramos que es anticonstitucional. Existe la libre circulación de ciudadanos de españoles por todas las comunidades de España.
Sebastià Sagreras, del PP, diu que no hi ha res que els fermi a Vox i que cercaran el suport de tots els grups. Sagreras assenyala que l'esquerra no va limitar l'entrada de cotxes durant els 8 anys que va governar Mallorca i ha felicitat el president de la institució insular.
Ha tornat a deixar a tota l'esquerra en el peu canviat. Insistim, no és només dir-ho, és també fer-ho. I darrere tota aquesta mesura hi ha una feina minuciosa que nosaltres sempre ho varen dir, s'havia de fer en rigorositat i en calma.
Continua, doncs, la planificació per donar llum verda a aquesta regulació quan aquest 1 de juny a Eivissa i Formentera comencen les pròpies restriccions. Els no residents han de demanar autorització i pagar una taxa al dia per poder circular per les Pitiüses. Si no la tenen, les sancions poden arribar als 10.000 euros. Gemma Huasc.
Una de les novetats d'enguany és que finalment el Consell ha aconseguit poder creuar les dades dels vehicles que entren a l'illa amb la DGT. Això farà possible que es comencin a posar sancions en cas que no es tingui l'autorització per entrar a l'illa. També sobre els que van entrar-hi sense el permís la passada temporada. Mariano Juanes, conseller de Mobilitat.
Demanar una autorització expressa que ha costat molt obtenir a la Direcció General a Madrid, perquè ens deixés accedir a les seues dades. Ja tenim aquesta autorització, els informàtics estan construint la plataforma d'intercanvi de dades confidencial, amb seguretat, per poder gravar les dades de les càmeres que tenim naltros, creuar-les automàticament a la Direcció General de Trànsit i veure que aquests cotxes, si són d'Eivissa, si no són d'Eivissa, o si formen part d'alguna d'aquestes excepcions.
El topall s'ha fixat en 17.000 vehicles al dia com a màxim. Esperen que s'arribi a aquestes xifres, com va succeir l'any passat, durant una 20ena de dies d'agost.
20 i pico de dies d'agost de l'any passat sí que es van arribar en aquests picos, i setembre comença a baixar molt lleugerament per allà a octubre, doncs, anar sobrats. No? Per tant, nosaltres estimem que hi haurà 4, 5, 6 setmanes agost i un poquet de setembre, doncs, que estaran afectades per aquest cupo màxim, on el cupo, doncs, realment funcionarà i farà de tap.
La passada temporada, la primera en què es va limitar l'entrada de vehicles, n'hi van arribar 32.000 menys. Recorda que la limitació no afecta els residents a Mallorca i Menorca.
A Formentera, normalitat i tranquil·litat també avui en el primer dia de regulació. Tant els residents com els turistes han aconseguit les acreditacions sense problemes, segons han pogut constatar a peu de port. N'informa Elena Trinidad.
Així és, els visitants que han arribat avui a l'illa tenien els permisos en regla per poder circular i els havien tret de manera fàcil a través del web de formentera.eco.
Muy cómodo, por la página web no he tenido ningún problema.
El mateix ha succeït amb els residents, que de manera anual se'ls renova automàticament l'acreditació per circular per l'illa entre l'1 de juny i el 30 de setembre.
Y registrar el coche como si es residente, pues es más fácil.
En principi, nosaltres tenim Formentera Eco, i amb allò ja treus per tots anys.
Turistes i residents han mostrat favorables a la regulació.
Perquè al final és una manera de controlar un poc la illa.
Perquè delimita el número de cotxes que poden entrar i hi ha més control.
El topall màxim dels vehicles regulats, és a dir, de turistes i lloguers de vehicles, ha quedat fixat en 10.287 per aquest estiu. Actualment l'ocupació es troba entre el 50 i el 74%. Formentera va ser la primera illa en regular l'accés i circulació de vehicles a l'any 2019.
El govern augmenta les multes contra el transport il·legal i prohibeix aparcar en aeroports i ports sense contracte previ. Les sancions poden arribar als 12.000 euros. És una de les mesures anunciades avui després de la primera reunió de la Mesa de Lluita contra l'Intrusisme de les Illes Balears. En tot cas, la Conselleria de Presidència destaca que la norma introduïda via esmena a la Llei de Projectes Estratègics la setmana passada al Parlament és una mesura dissuasiva. Laura Marcos.
L'estacionament de minibusos i autobusos no precontratats en aeroports, ports i estacions de transport públic es considera a partir d'ara una infracció molt greu i podrà comportar multes d'entre 1.000 i 6.000 euros. En el cas dels VTC, que té clients a l'avió públic o a prestar servei sense autorització, es considerarà infracció molt greu també i suposarà multes d'entre 6.000 i 12.000 euros. La consellera de Presidència, Antònia Maria Estarelles, ha destacat la feina que es farà respecte a l'oferta turística il·legal i l'impacte que aquestes pràctiques tenen sobre l'accés a l'habitatge.
Posar coto a una activitat que damunt va en perjudici del resident. No només per la molèstia que pot donar, sinó perquè en un moment donat estem llevant vivenda que en aquests moments és necessària per nostres residents.
A més d'incrementar les multes a la captació il·legal, a Mallorca ara es toleraran entre els 6.000 i els 12.000 euros. S'han augmentat els inspectors. A Mallorca han passat de 20 a 30, a Menorca n'hi ha 9 més i a Eivissa 4 més també. Està prevista la incorporació de 35 inspectors a través de l'impost de turisme sostenible.
D'altra banda, arrenca per 8è any consecutiu el dispositiu conjunt de govern i Guàrdia Civil per controlar el lloguer nàutic il·legal a les Balears. 22 embarcacions vigilaran a diferents punts de les illes on, de moment, enguany s'han obert 35 expedients a 35 embarcacions per un total de 92.000 euros. 70 més estan en tràmit.
De les 22 embarcacions que s'incorporen a les tasques, 12 estaran en l'entorn portuari i 10 inspeccionant el litoral. El control del xàrter nàutic il·legal va començar l'any 2019 i des d'aleshores les sancions han augmentat un 853%. Toni Marcant, director general de Ports i Transport Marítim del Govern, afirma que la majoria són per falta de documentació i falsificació en els casos més greus.
Del 2019 en el 2025 hem augmentat un 853% els expedients sancionadors per les activitats de xàrter irregular. Les activitats de xàrter irregular que se produeixen en les Illes Balears no només provoquen una competència deslleial, sinó que també posen en risc la seguretat marítima i també el medi ambient.
El cap del Servei Marítim de la Guàrdia Civil, Francisco Córdoba, destaca que el principal problema és que els clients solen defensar les persones que incompleixen la normativa.
Mentrestant, la platja gran de Ciutadella continua tancada després del vessament d'aigües fecals registrat ahir, en plena temporada de bany. Una incidència causada per una avaria a l'estació de bombeig de Bacua ha obligat a prohibir-hi el bany mentre s'esperen el resultat de les analítiques Excel.
Bandera vermella, bany prohibit i una imatge que molts usuaris recorden de l'estiu passat a la platja gran de Ciutadella.
Ara contínuament, l'any passat va ser horrorós i ara veig que ja ha començat.
Quan plou sempre té aquesta dificultat aquesta platja, però aquesta vegada no, aquesta vegada ha estat, que es veu que la depuradora ha vessat, que diguem, ha estat diferent aquesta vegada.
Un vessament d'aigües fecals registrat aquest diumenge manté la platja tancada on avui continuaven les tasques de neteja i desinfecció de la zona afectada. Però, a diferència de l'estiu passat, aquesta vegada no té res a veure amb episodis de pluja intensa. Segons ha informat l'Ajuntament, l'origen de l'incident hauria estat una avaria tècnica a les bombes de l'estació de bombeig de l'Agència Balear de l'Aigua del Govern. Durant el temps que la instal·lació va estar fora de servei, es va produir aquest vessament. L'avaria es va subsanar de forma manual mitja hora després i tot i que Abaco assegura que l'aigua va quedar estancada davall el pont i no va arribar a la platja, va demanar analítiques per segur. Els banyistes lamenten que una de les platges més accessibles de Ciutadella hagi tornat a quedar fora de servei en plena temporada de bany.
Estava fatal. Un olor. Llegava el negro hasta el fondo.
Que és una platja que està al poble. Hi ha gent que no tenen cotxe per anar a les altres platges. I això l'he vist un munt de vegades.
Hi ha moltes senyores majores que vienen.
La platja gran continuarà tancada fins que els resultats garanteixin que el bany s'hi pot reprendre amb total seguretat.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
És una de les notícies d'aquest 1er de juny. Finalitzen part de les rebaixes fiscals aprovades pel govern espanyol per fer front als efectes de la guerra a l'Orient Mitjà. En concret, l'IVA de la llum i el gas natural tornen a pujar al 21% al seu percentatge habitual. Sí que es manté el descompte dels impostos dels hidrocarburs.
El president de l'Associació de Consumidors Consubal, Alfonso Rodríguez, lamenta que decaigui la rebaixa de l'IVA de l'electricitat i del gas. Considera que els motius que van fer que s'aplicassin continuen vigents.
La razón por la que se bajó el impuesto era las consecuencias de la guerra en Irán. Es algo que no ha finalizado y, consecuentemente, el riesgo del incremento de los suministros es patente y, por lo tanto, entendemos que se tendría que haber mantenido esta rebaja.
Sí, que continuen en vigor les ajudes a sectors concrets, com aquelles que beneficien agricultors i transportistes i els descomptes reforçats del bo social elèctric.
Són gairebé les 2:20. Fem una petita pausa i tornem amb assumptes destacats de la plana laboral.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Vols formar part de la policia portuària? L'autoritat portuària de Balears convoca places fixes per als ports d'Alcúdia, Maó, Eivissa i La Savina i una borsa temporal al port de Palma. Oferir informació contínua i beneficis socials. Inscriu-te abans del 1 de juny a la seu electrònica de Ports de Balears.
Ho dèiem en titulars, els sindicats, comissions, UGT i STEI han ajornat la vaga prevista per demà a l'educació 0-3 anys. El motiu és que la Conselleria de Treball ha notificat que s'ha produït un defecte de forma en la tramitació davant el Tribunal de Mediació i Arbitratge.
Els sindicats critiquen que la Conselleria ha sortit al rescat de la patronal al·legant un suposat defecte en la tramitació. Segons els sindicats, hi ha mala fe darrere l'actuació del govern i consideren que ha usat la burocràcia com a mordassa. UGT, Comissions i l'STEI asseguren que fa 10 dies que ja disposaven de tota la documentació i no hi va presentar cap objecció. A més, diuen que fins i tot la Conselleria d'Educació havia pactat els serveis mínims. És Jaume Coll, de la UGT.
Entenem que és una maniobra per desvirtuar un poc el dret de les treballadores i això suposa un malestar enorme a les treballadores i als sindicats. Entenem que això l'únic que servirà és per agafar més força.
La Conselleria de Treball nega les acusacions i assegura que no s'ha esgotat el procediment de mediació davant del TAMIP, tal com estableix la normativa vigent.
Malgrat que s'hagi ajornat la vaga, les mobilitzacions per demà, però, es mantenen.
A les 10 davant del Parlament es farà una concentració i a les 6 hi haurà més mobilitzacions. A Palma hi ha una manifestació que partirà de la plaça d'Espanya fins a Cort. A Menorca, l'acte de protesta tindrà lloc a la plaça Pere Camps d'Es Mercadal i a Eivissa, al passeig Vara de Rei.
I un altre conflicte laboral que revifa el dels treballadors del transport sanitari de l'IB Salut que han convocat 4 jornades d'aturades parcials a les Balears aquest mes. Amenacen de fer una vaga indefinida a partir de dia 29 si no avancen les negociacions.
De moment, les aturades estan convocades els dies 16, 19, 24 i 26 de juny de 10 a 12 del matí i de 5 a 7 de l'hora baixa i afectaran tant el servei urgent com el no urgent. Els sindicats denuncien que fa 8 anys que esperen l'adaptació a la normativa i critiquen que l'empresa GSAIP vol retallar-los el sou eliminant el complement d'insularitat a més de deure'ls doblers de sentències judicials anteriors. Els representants demanen responsabilitat a la Conselleria per evitar que el conflicte afecti els pacients.
En paral·lel, la ministra de Sanitat, Mònica García, afronta avui la reunió amb els sindicats mèdics amb la premissa que són les comunitats les que han d'afrontar i assumir la resta de reivindicacions del col·lectiu. Diu García que la part del govern de l'Estat ja ha conclòs i que ara són els executius autonòmics els que han de començar a negociar, ja que tenen les competències dels punts que falten per tancar.
El reconeixement, l'accés d'hores i el reconeixement exprés, el nombre de guàrdies, són competència de les comunitats, ha dit la ministra. Les úniques en capacitat per contractar més plantilla, com exigeixen els sindicats. Per això Mònica García ha instat ara els governs autonòmics a no posar-se de costat i ha considerat que de recursos per atendre aquestes peticions en tenen en 47.500 milions d'euros addicionals anuals des de l'any 2018.
A pilota estan les comunidades autònomes. Hasta ahora las comunidades autónomas, la mayoría, no todas, se han escudado detrás, para no hacer su trabajo, detrás del Ministerio de Sanidad. Pero ese tiempo se ha terminado. Ya los profesionales sanitarios ya están reivindicando en la ventanilla que corresponde las reivindicaciones que corresponden.
En tot cas, de moment no hi ha acord i per això els metges de tot l'Estat tornaran a fer vaga concretament del 15 al 19 de juny.
Són declaracions de la ministra durant la presentació d'un informe que apunta que les persones migrants utilitzen menys el sistema sanitari que els nascuts a Espanya i que el seu accés és limitat i tardà. Mònica García ha atribuït això als obstacles que aquest col·lectiu ha tingut fins ara per accedir al sistema públic, traves que s'han eliminat, diu, amb l'aprovació de la Llei Universal de Salut que garanteix la mateixa atenció a tots els ciutadans.
I és que, segons aquest informe, els espanyols utilitzen entre un 18 i un 51% més l'atenció primària, també fan més visites mèdiques, consumeixen entre un 30 i un 70% més de medicaments i pateixen entre un 24 i un 38% més de malalties cròniques que les persones migrants. I per això la ministra de Sanitat ha volgut desmuntar aquestes teories, diu, de l'extrema dreta sobre la suposada saturació del sistema per part d'aquest col·lectiu.
Frente a quienes intentan dividir, frente a quienes intentan señalar de manera racista y xenófoba a las personas migrantes como culpables o quienes intentan inocular racismo en el debate público, vamos a responderles como siempre con datos, con evidencia, con hechos y con humanidad. Frente a esa falsa prioridad nacional de la extrema derecha, nuestra prioridad es universal.
García insisteix, les persones migrants no són responsables de la saturació de la sanitat. Ho són, ha dit, les polítiques de privatització engegades per la dreta.
Escoltau l'informatiu migdia.
Enmig d'un dels moments més delicats del seu mandat per les investigacions judicials, Pedro Sánchez compleix 8 anys al capdavant del govern espanyol amb un Partit Popular que eleva la pressió als socis del govern estatal i ofereix a PNB i a Junts eleccions immediates a canvi del seu suport a una moció de censura contra Sánchez.
El líder de l'oposició diu que un govern del PP netejaria les institucions per celebrar després dels comicis. Són declaracions de Feijo a Telecinco.
Jo què ofrezco? Decencia y elecciones. Aquellos que empiezan a hablar ahora de que hay que hacer las elecciones de forma inmediata, usted, mejor aliado no van a tener. 184 diputados estamos pidiendo elecciones anticipadas, elecciones inmediatas. Si los que lo dicen son coherentes y lo hacen, podemos buscar una solución.
Sobre una posible moción de censura también le ha demandado al portavoz de Vox, Ignacio Garriga.
En un contexto, además, en el que el presidente del gobierno niega a los españoles a un debate del Estado de la Nación y que entendemos que sería muy idóneo para que todos los españoles con luz y taquígrafos pudieran escuchar la alternativa y sobre todo para convocar elecciones y que sean los españoles quienes decidan el nuevo rumbo de España, que no tengo ninguna duda que pasa por desalojar a la mafia y que por supuesto no tenga ningún tipo de concesión a los separatismos, ni sean vascos ni catalanes.
Mentrestant, l'executiva federal del PSOE s'ha reunit aquest matí per primera vegada des de la imputació de Zapatero i l'entrada de Luco a Ferrat.
El govern estatal insisteix en la idea de col·laboració total i absoluta en la justícia. Ho han dit el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, i també la d'Inclusió i Seguretat Social, Elma Saiz.
El uso partidista que hace el Partido Popular, que en vez de colaborar lo que hacía era destruir los ordenadores, y en el Congreso, en vez de respetar la separación de poderes, lo que hace el Partido Popular es dictar sentencia.
Yo creo que estamos en una fase de instrucción, insisto. Respetemos la presunción de inocencia, dejemos trabajar a la justicia y que la justicia haga justicia y que somos los primeros interesados en que la verdad, desde luego, salga a la luz. Pero, insisto, respeto a la presunción de inocencia y dejemos que la justicia haga justicia.
A Badajoz continua el judici contra el germà de Pedro Sánchez. L'audiència ha declarat prescrit un dels delictes de què s'acusava David Sánchez. Es tracta del delicte d'acceptació d'anomenament il·legal per la seva contractació a la Diputació l'any 2017. Per tant, el tribunal ha retirat aquesta acusació. No obstant això, el germà del president estatal continuarà sent jutjat pels presumptes delictes de prevaricació administrativa i tràfic d'influències.
El tribunal també ha acordat no jutjar l'expresident de la Diputació, Miguel Ángel Gallardo, per la contractació de l'exassessor de la Moncloa i amic de David Sánchez, Luis Carrero. La sala considera que Gallardo no va poder defensar-se d'aquest càrrec i que va ser una acusació sorpresiva en no haver estat investigat prèviament. La resta de les qüestions prèvies que varen plantejar les defenses no han estat admeses i el judici continua l'audiència amb les proves testificals.
Pel que fa a la causa judicial contra Begoña Gómez, la defensa de la dona del president Pedro Sánchez ha demanat suspendre l'audiència preliminar prevista pel proper dia 9. El seu advocat, Antonio Camacho, acusa el jutge Juan Carlos Peinado de dur el cas cap a un judici amb jurat popular a una velocitat de creuer que vulnera, diu, les garanties democràtiques.
De fet, l'escrit denuncia una indefensió absoluta. Alerta que el jutge ha rebutjat gairebé totes les proves de la defensa i que vol fer la vista sense esperar ni tan sols que l'Audiència de Madrid resolgui els recursos pendents. A més, l'advocat de Gómez alega que aquell mateix dia ja té fixat un altre judici. Recordem que Begoña Gómez és investigada per presumpta malversació i tràfic d'influències. Ella, però, demana la seva absolució i acusa a les acusacions d'actuar amb mala fe i sense cap base.
Thank you.
La Policia Nacional ha obert un expedient disciplinari a la gent que va agredir una docent per l'esquena a València. Els fets van passar a València, de vora la Conselleria d'Educació, durant una manifestació de la vaga indefinida del professorat.
Segons ha informat avui mateix la delegació del govern d'aquella comunitat, la mestra ja ha presentat una denúncia. L'agressió va quedar gravada en diversos vídeos que corren per les xarxes. A les imatges es veu clarament com la dona camina per la calçada i en aquell moment un agent antiavalots cor cap a ella i l'empany de mala manera amb la porra fent que caigui en terra. La delegada del govern a la comunitat valenciana, Pilar Bernabé, ja va reaccionar ahir a la xarxa X titllant les imatges d'inacceptables i va assegurar que s'investigaria fins al final.
Avui es noticia també la primera volta de les eleccions presidencials de Colòmbia. El candidat d'ultradreta Abelardo de la Espirella i el progressista Iván Cepeda de Pacto Histórico, dues formacions radicalment oposades, es disputaran la presidència del país el pròxim 21 de juny. Arribem així a les dues i mitja. És moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30. Bon dia als ciutadans de Palma. Des d'avui ja no poden emprar la targeta ciutadana per viatjar als autobusos municipals de l'MT. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. La substitueix la nova targeta única que ja ha entrat en vigor i que permet fer ús de tota la xarxa de transport públic de Mallorca.
5 immobiliàries de Santa Maria han aparegut amb pintades contra el turisme i els residents estrangers a les illes.
Els fets han succeït cap a les 2:30 de la matinada i els autors han estat dos joves que han fugit amb un cotxe, segons fonts de la policia local de Santa Maria. De moment, no els han identificat.
L'associació Benamics ha convocat per el dia 28 de juny la tradicional manifestació per l'orgull de les persones LGTBIQ i més.
La manifestació reivindicarà els seus drets en un moment en què, segons denuncien, s'estan fent passes enrere preocupants, entre elles la falta de col·laboració institucional, diuen. De fet, avui han tornat a acusar l'Ajuntament de Palma de donar l'esquena al col·lectiu.
Tot d'una en parlem d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fumania. Bon dia.
Hola, bon dia. Pues en aquest moment trobam tràfic fluid en general a les principals carreteres de Mallorca. Només tenim tràfic lent, CN20, i cintura en sentit aeroport, des del polígono Sant Valentí fins a la sortida d'Inca. Això és tot per ara, bon dia.
Gràcies, Dani. Vivan López, del control tècnic. Fem una aturada per a la publicitat i continuem.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IB3, tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Ho dèiem en titulars. Adéu a la targeta ciutadana als autobusos de Palma. A partir d'avui entra en vigor la targeta única que unifica l'accés als diferents serveis de transport públic de Mallorca.
Avui matí eren molts els usuaris que encara no disposaven de la nova targeta necessària també per a l'EMT. Fins ara seran a més de 175.000.
Hoy vengo a hacerme la tarjeta única porque como ya caduca la ciudadana. No tenía ni idea de que hoy era el último día.
L'he passada tres vegades i m'han dit que ja havia caducat.
D'altres, més previnguts, ja coneixien aquest canvi.
Sí, bueno, la traemos todos.
Porque es la única que sirve para viajar en el bus, es la única a la hora.
Y sí, si vull sortir, pues ho puc fer més tranquil·lament.
Una novetat que no ha comportat gaires problemes per als viatgers que ja tenien la targeta del tip antiga, encara vàlida per tota l'illa, fins i tot a Palma.
Me van dir que no importa, sí. Que en la intermodal serveix per tot.
Como dijeron que era la misma, tengo la del tip y ya está.
Y de momento no tenemos ningún problema. Ponemos la tarjeta del tip y sale un ok así, de color verde, como diciendo va bien.
De fet, la comoditat és la principal millora que noten els usuaris.
És més pràctic, si serveix per tot.
No va d'anar plena de targetes, ja basta sols que duim, del metge, del banc.
El traspàs del saldo moneder al nou document es farà de manera progressiva, així, i després de 19 anys, la targeta ciutadana de Palma desapareix per donar la benvinguda a la nova targeta única.
Seguim parlant de mobilitat perquè el govern ha adjudicat la redacció del projecte bàsic i constructiu de la futura línia de tren de Palma-Llucmajor per un import de 3 milions d'euros. Amb aquest nou pas, el calendari d'actuacions continua en els termins prevists i la previsió és iniciar les obres el 2028.
El Consell d'Administració de Serveis Ferroviaris de Mallorca va aprovar el passat divendres l'adjudicació d'aquest contracte. Finalitzada la fase de planificació de la nova infraestructura, amb aquesta primera adjudicació s'inicia ja la fase tècnica de la línia de tren de Llucmajor, que transcorrerà per una dotzena de barris i arribarà a aquest municipi en 30 minuts. A més, permetrà connectar el centre de Palma i l'aeroport en 12 minuts i punts estratègics com l'Hospital Universitari de Sant Llàtzer, entre d'altres.
Canviem de qüestió. Palma creix cada any amb 6.000 nous habitants. Per fer front a aquest augment poblacional, el Pla d'Infraestructures Educatives del Govern preveu 17 ampliacions de centres i 59 reformes educatives a la ciutat.
El pròxim curs escolar obriran les portes les escoletes de Son Givert i Son d'Ameto. A més, avui el batlle de Palma, Jaime Martínez, ha inaugurat el nou CEIP Tramuntana, que va obrir les portes a principi de curs. A l'escola hi ha 450 alumnes i té una capacitat de 675 places.
I a més ja tenim projectes en marxa, com són la futura escola de Pere Grau en els antics cinemes Metropolitan, que també ja se posarà en marxa el projecte d'aquí poc, o on l'Ajuntament ja té en marxa, ha cedit una sèrie de solars, té en marxa les sessions d'altres, com podrien ser Son Cladera o Son Ferragut.
El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha explicat que el Pla d'Infraestructures Educatives se centra ara en aquells centres educatius que varen haver de ser desallotjats d'alumnes per motius de seguretat.
Sou un d'ells que estan fent feina en el projecte i, evidentment, un altre important que ja licitaran s'obre, el Sant Llorenç d'Escardassà, que pròximament ja se licitarà s'obre on varen haver de desallotjar els infants. I, evidentment, estan fent feina, com ha dit el Balda de Palma, en Son Ferriol, perquè sigui una realitat el més aviat possible.
La presidenta del govern, Marga Proens, ha destacat la importància de dignificar la tasca dels docents.
També una cosa que és molt important per aquest govern i que és un objectiu irrenunciable durant tota la legislatura i és oferir les millors condicions de feina en aquells que cada dematí deixam a les seves mans el que més estimam de ca nostra. És una manera també de dignificar la tasca dels professors, dels docents i dels mestres, que jo crec que els hi devem i molt.
Però ens ha explicat que també a Palma i a l'illa d'Eivissa és on l'actual executiu va detectar un major nombre d'infraestructures educatives obsoletes.
2:37 per la mare dels actes vandàlics succeïts a Santa Maria, 5 immobiliàries, totes amb noms estrangers, s'han despert d'avui amb pintades a la façana. També s'han trobat algun vidre romput i amb el pany espatllat.
Una immobiliària alemanya és la que se n'ha enduit la pitjor part dels atacs de diverses agències del centre de Santa Maria. Els han espatllat un vidre i els han pintat la façana, que està protegida, ja que forma part del convent dels mínims, que és bé d'interès cultural. És una altra immobiliària. En una altra immobiliària els han pintat els vidres i també bloquejat el pany. És Sabela Concheiro, d'Olive Island Properties.
Hemos llegado esta mañana y nos hemos encontrado pintadas en los dos escaparates, en el suelo, y me pusieron pintura en la cerradura y no podíamos abrir. Somos españoles, vale, tenemos un nombre inglés, pero traemos trabajo al pueblo, no sé por qué nos quieren fuera, pero eso no es la mayoría.
Els fets han succeït cap a les 2:30 de la matinada i els autors han estat dos joves que han fugit amb un cotxe, segons fonts de la policia local de Santa Maria. De moment, no els han identificat. Celia Togores, de Kensington Properties, l'escolta.
Cada any, un o dos pics a l'any, passa això. Li passa això. És, diguem, com una protesta, però clar, una cosa és que protestis o te manifestis i salta que també llavors facis mal a la propietat privada, en els negocis, que en el final mos donen feina a tots.
L'Ajuntament de Santa Maria lamenta els fets i la Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació.
Més notícies. Recursos hídrics té en aquests moments en marxa més de 40 projectes per millorar i garantir el subministrament d'aigua als ciutadans amb un cost de 300 milions d'euros. El nou pou de Montuïri és un dels que està a punt de finalitzar-se.
El municipi és un dels 7 que l'any passat va acabar l'estiu amb restriccions d'aigua. Escolta'm el batlle Toni Miralles.
No se pot omplir piscines o que no se pot
rentar el cotxe unes sèries d'hores d'energia, que se recomana regar a les primeres hores del matí o més de cara en el vespre.
De fet, ha de menester comprar camions d'aigua potable per abastir-ne la població de cap a cap d'any, una situació que pretén minimitzar amb aquest nou pou. Les obres, ens diuen, avancen a bon ritme.
Bé, nosaltres voldríem que ja fos, ja. És a dir, cor pressa. La canalització durant la setmana que ve estarà llesta. Hi va una altra part, que és fer una caseta d'obra on hi haurà els comptadors d'aigua, on hi haurà plaques fotovoltaiques també per donar corrent en aquesta instal·lació, perquè tot estigui llest. Seria juliol i agost, que ho cobam més o manco.
Però aquesta solució no és suficient. El Pla de Mallorca arrossega una situació crítica, expliquen des de fa temps. L'any passat, la Mancomunitat va pagar més de 500.000 euros en camionades no només per a Montuïri, també per al Gaida i Porreres. Joan Calafat és el director general de Recursos Hídrics.
El pla se subministra d'aqüífers, de masses d'aigua que estan en mal estat, o bé quantitatiu o bé qualitatiu, que tenen una contaminació natural també per conductivitat. No? I la solució passa per fer infraestructures i dur aigua d'altres sistemes. Nosaltres vàrem començar la legislatura i hi havia un projecte en marxa en aquesta direcció general. Ara en tenim en distintes fases 42 projectes, vull dir, hem mobilitzat quasi 300 milions d'euros.
Un d'aquests projectes és el que permetrà dur aigua en alt des de Maria de la Salut fins a Sineu i preveuen que estigui enllestit en els pròxims 5 o 6 anys.
Està en fase ara d'expropiacions, això pues, durarà el seu temps i una vegada que tinguem a disposició els terrenys, després licitarem les obres, els projectes estan fets, el finançament està compromès. Penseu que es costa de no fer res durant molt d'anys, ara està tenint un cost ambiental, social i econòmic.
També estan acabant de redactar les ampliacions de les desalinitzadores d'Alcúdia i Andratx i a punt d'adjudicar l'actualització de la depuradora de Palma. L'obra més gran que haurà licitat fins ara Abaqua en 58 milions d'euros.
I ho destacaven també en titulars. L'associació Benamics ha convocat per el dia 28 de juny la tradicional manifestació de l'orgull de les persones LGTBIQ+. La manifestació reivindicarà els seus drets en un moment en què, segons denuncien, s'estan fent passes enrere preocupants, entre elles la falta de col·laboració institucional. De fet, han tornat a acusar l'Ajuntament de Palma de donar l'esquena al col·lectiu.
El lema d'enguany és els carrers amb orgull, dissidència i resistència, perquè, segons el president de Benamics, Jan Gómez, els seus drets no estan ni de bon tros consolidats. En el cartell elaborat per la dissenyadora Lluïsa Febrer, de fet, hi ha una alegoria de l'enfrontament que mantenen amb el consistori, ja que surt una serp amb el logo del consistori i del Partit Popular.
Este año nos jugamos la historia del movimiento LGTBI y perder la fecha más emblemática de nuestro movimiento, que es la celebración del Día del Orgullo LGTBI+, y una amenaza institucional que es vaciar el orgullo de contenido y, por lo tanto, convertirlo en un tardeo sin ningún sentido. Por lo tanto, este año es más importante salir a la calle que nunca.
L'associació ha tirat endavant amb la convocatòria de la manifestació i també amb un programa alternatiu d'activitats a Palma i a la part forana, i s'ha desmarcat de la revetlla que fins ara havien organitzat i de la qual enguany s'encarregarà l'Ajuntament de Palma.
Mentrestant, més per Palma, demana el batlle Jaime Martínez que abandoni el que considera una política de confrontació que escolti els treballadors públics i que recuperi la negociació com a eina de govern.
Els ecosobiranistes fan referència al conflicte en la policia local, les reivindicacions de les treballadores de les oficines d'atenció a la ciutadania, les protestes de les treballadores de les escoletes municipals, el malestar dels treballadors del patronat municipal de l'habitatge, els conflictes laborals dins Emalla o els problemes amb els socorristes. Neus Trullol és la portaveu.
Quan els conflictes se repeteixen a totes les àrees, el problema no són els treballadors. El problema és el govern del Partit Popular, que és totalment incapaç d'escoltar, negociar i arribar a acords. Palma necessita més diàleg i menys imposició.
I la justícia ha donat la raó UGT i ha declarat nul el nomenament per millora d'ocupació del subinspector de la policia local de Calvià, publicat l'11 d'abril del 2025. El tribunal ha estimat íntegrament la demanda i ha anul·lat la provisió temporal d'aquest lloc d'en resoldre, que es va fer mitjançant un procés que vulnerava la legalitat vigent.
El sindicat ja havia mostrat la seva disconformitat a la taula general de negociació de l'Ajuntament de Calvià del 20 de març del 2025 i en altres reunions anteriors, en què l'administració va aprovar les bases del concurs de comissió de serveis sense el consens de la part social. UGT ha explicat que va advertir el consistori que la seva proposta ignorava la normativa específica relativa a la policia local i permetia de manera irregular una promoció realitzada de manera incorrecta. Tot i que es pot presentar recurs, el sindicat apel·la a la responsabilitat institucional de l'Ajuntament.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
I acabarem aquest espai de notícies parlant del Museu d'Història de Manacor, que inicia la commemoració del seu centenari en l'espectacle 100 anys, 100 mirades. L'acte inaugural tindrà lloc dissabte i recorrerà el segle d'història del museu a través de la música, el teatre i els testimonis de les persones que n'han format part.
Serà a les 9 del vespre a la Torre dels Anagistes, seu del Museu d'Història de Manacor. L'acte servirà per iniciar un any de celebracions dedicat a recordar la trajectòria d'un dels equipaments culturals més importants del municipi, que enguany compleix 100 anys des que es va inaugurar com a Museu Arqueològic Municipal el 1926. L'espectacle 100 anys, 100 mirades està concebut com un recorregut emocional i divulgatiu per les diferents etapes del museu i de la societat manacorina.
Amb aquesta proposta arribam a les 2:45. La informació continua aquí a Beta Ràdio. Ara arriben els esports.
Informatiu migdia. Esports.
Toni Fuster, bon dia de nou.
Bon dia.
L'Illes Balears Palma Futsal està obligat a guanyar a la pista del Manzanares.
Això, si vol seguir viu els play-off pel títol. La derrota de divendres al Palau d'Esport de Somoix obliga els d'Antonio Badillo a guanyar avui vespre a Manzanares per forçar un tercer partit. El d'avui començarà a les 8:15 i el podreu seguir en directe per IB3 Ràdio. Serà el segon partit dels quarts de final que arriben amb aquesta pressió afegida. Sentim el tècnic del Palma, Antonio Badillo.
És una final, per a nosaltres no tenim margen d'error. Sabiendo lo que hay en juego, pues tenemos que ir a Manzanares a nuestro máximo nivel competitivo, sabiendo que somos capaces de sacar partido adelante e igualar la eliminatoria, pero sabiendo también que nos van a exigir mucho, ¿no? Es un equipo que evidentemente ahora con este punto a favor en su casa, con su gente, pues van a intentar liquidar la eliminatoria.
Un Badillo que té clar que per guanyar avui a la pista del Manzanares han de demostrar estar en un gran nivell.
Tenemos que estar a nuestro máximo nivel, ¿no? A partir de ahí habrá muchos mini partidos. Nosotros tenemos que hacer nuestro juego. Tenemos que hacer de que el partido lo dominemos nosotros y siendo consciente de la importància que en este tipus de partidos salir per davant del marcador.
Això és el que diu l'entrenador del Palma Futsal i a banda de Badillo, el jugador Fabinho té clar com han de sortir avui al partit.
Creo que jugamos la vida, puede ser el último partido de la temporada y creo que tenemos que poner en la cabeza eso, que cuando se juega la vida tenemos que estar lo más centrado posible. Entonces es entrar, estar mentalizado para fallar lo menos posible para hacer un gran partido y salir con la victoria para traer el tercer partido para casa otra vez.
Aquest partit que podreu seguir, 8:15, com dic, en directe aquí a IB3 Ràdio, i un apunt també pel que fa al filial del Palma Futsal, que jugarà la final per ascendir a la segona divisió contra el Mataró. L'anada Palma aquest cap de setmana i la tornada la setmana que ve. Sentim el tècnic Òscar Tessias.
És un rival molt potent, molt fort, que la nostra lliga, bueno, ha demostrat ser millor. I res, anava amb molta il·lusió, moltes ganes a preparar-ho bé, a organitzar tot el tema del play-off, de la fase final i intentar fer el que no hem aconseguit durant la temporada, que és guanyar. És veritat que els dos partits hem estat a prop, però mos han superat.
En futbol, Toni, ha arribat a Palma la selecció espanyola femenina absoluta.
I ho ha fet amb les quatre futbolistes mallorquines, Cata Coll, Mariona Caldentey, Lucía Corrales i Patri Guijarro, que disputaran divendres contra Anglaterra, Somoix, el partit de classificació en vista al Mundial de l'any que ve. Avui a les 6:15 s'entrenaran a la ciutat esportiva Antonio Asensio, Son Bibiloni, a Porta Oberta. Des de les 5:15 els aficionats podran accedir-hi fins a completar l'aforament. Per altra banda, la selecció espanyola masculina amb el porter del Mallorca, Leo Román, que col·labora en els entrenaments, es prepara pel partit de dijous contra Iraq a l'estadi Riazor de la Corunya. L'organització està preocupada per com ha quedat la gespa després que ahir els aficionats del Depor celebrassin en el terreny de joc l'ascens a primera del seu equip. Entre els desperfectes s'afegeixen els esparsors i les porteries. En poc temps, en vista del partit, s'haurà de reconstruir perquè pugui disputar aquest darrer enfrontament amistós d'Espanya abans del Mundial.
A la primera federació, l'AUD Eivissa ja planifica la temporada que ve amb el nou director esportiu, Michel Sanz.
Sí, un director esportiu que encara no està a presentar, però té molta feina al davant en un club que ha fallat tres temporades en el seu objectiu de retornar al futbol professional. Víctor Sancho, bon dia.
Bon dia. El director esportiu aragonès encara no ha arribat a l'illa, però sap que són molts els fronts oberts amb un club que ha anat a menys esportivament en els darrers anys. Quant a contractacions, el primer objectiu serà signar un nou entrenador. Una vegada que fa una setmana es va comunicar que Miguel Álvarez no era renovat. Però abans de parlar de noms, Michel Sanz sap que la clau del seu projecte serà ser competitiu el més aviat millor, obtenint números. Llevat dels bons resultats, no tant quan el joc de l'equip de Guillermo Fernández Romo en Juan Jiménez a la direcció esportiva a l'inici del primer curs del club a Primera Federació, ara ja fa 3 anys, l'Eivissa ha anat cedint classificatòriament ja en el primer terç de Lliga en les dues darreres temporades, una situació que ha suposat la destitució aviat dels tècnics, a més de condemnar també els directors esportius com Jiménez primer i després Javi Lara. Sanz serà el tercer quan encara no ha començat la quarta temporada del club a la categoria de bronze. Recordem que només hi ha 10 jugadors en contracte més enllà d'aquest mes. A més, tot i que les primeres converses les va tenir Javi Lara abans de la seva sorprenent destitució, ja es pot avançar que alguns dels jugadors en contracte no continuaran. Així que Sanz té molta feina al davant, no només quan a fitxatge, sinó de fer feina en la mentalitat competitiva en les diferents esferes del club.
I ahir va ser un diumenge negre per al Poblense i l'Atlètic Balears, que es quedaran sense ascens a Primera Federació.
L'Atlètic Balears ha tornat a treballar en el darrer partit del play-off d'ascens. El de Luis Blanco havien de remuntar el 2-1 de l'anada i varen acabar perdent la pròrroga per 1-2. El director general, Patrick Meso, molt afectat, ha dit avui al programa Esport 3 que no sap ara si li queden forces per continuar amb un nou projecte.
Pues si me lo preguntas hoy, pues no lo sé, no sé si tendré suficiente energía y fuerza otra vez para empezar otra vez. Pero también el presidente en todos los momentos siempre lo ha dicho, que tampoco va a dejar el club así de un día a otro, ¿no? Eso no se puede hacer nunca. Pero hoy es muy duro y vamos a pensarlo, vamos a reflexionarlo y a ver qué pasa.
El Poblense va caure als penals contra l'Àguiles després d'un empat a un. El dia després, el president del Poblense, Miquel Benassa Molondro, assenyala al programa Esport 3 de Betres Ràdio que el projecte continuarà.
Han passat ara ja quasi 24 hores i hem de ser valents i tornar a començar un projecte de cara a l'any que ve, a la segona federació, a la categoria que han jugat en guany, com a primer objectiu l'any que ve salvar la categoria, i si podem anar a fer una gran temporada com aquesta, jo estic content, orgullós de Òscar Troia i aquest equip que mos ha il·lusionat a tot un poble, a tot Mallorca.
Molondro encara no sap si continuarà l'entrenador Òscar Troia. La bona notícia és que el jugador Toni Penyafort ha sortit de l'hospital i ja és a casa.
En motociclisme, el Gran Premi d'Itàlia ha disputat el circuit de Mugello, en 12a posició de Joan Mir a MotoGP.
El pilot mallorquí ha optat per una tàctica més conservadora després de les vibracions patides en la seva Honda durant tot el cap de setmana. Mir, que sortia 15, ha remuntat 3 posicions i suma 4 punts. La cursa l'ha guanyada l'italià Marco Bezzecchi. Escoltam a Joan Mir.
Està clar que ha estat un cap de setmana molt complicat per nosaltres, per Honda en general. No hem tingut un rendiment bo, i està clar que no valia la pena arriesgar per fer res més que això. Aquest resultat crec que hem d'estar contents, perquè no se podia fer res més.
A la Moto2, Isaac Guevara ha acabat setè, tot i patir durant tota la carrera problemes mecànics. El mallorquí ha protagonitzat una gran sortida però poc després el fren de la moto han començat a fallar. Lluita física i mental de Guevara per sumar 9 punts i seguir segon a la general en 95 punts. El triomf està per Manuel González, que també lidera el Mundial.
Ja acabam amb dos apunts, ciclisme i tennis.
El danès Jonas Vingegaard s'ha proclamat guanyador final de la 109a edició del Giro d'Itàlia. El corredor artenent del Movistar, Enric Mas, ha finalitzat a la 32a posició a 1:48:28 del ciclista danès. I en tennis, Joao Fonseca és, sens dubte, un del gran protagonista d'aquest Roland Garros. Després de superar Novak Djokovic divendres, ahir va derrotar un altre dels favorits, Casper Ruud. Demà, l'espanyol Rafael Jodar jugarà als quarts de final contra Alexander Zverev.
Gràcies, Toni. Després dels esports, una pausa i cultura.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
It's a god-awful small affair. To the girl with the mousy hair. But her mommy is yelling no.
Dona i ciència, dona i espai, són binomis que encara queden molt lluny de la normalitat. Probablement recordareu que fa unes setmanes una de les proeses de l'Artemis II, que cercava conèixer la cara amagada de la Lluna, era que hi viatjés una dona. Per lluitar contra això, es posen en marxa iniciatives com la Hypatia 2, que simula la vida a Mart enmig del desert de Utah i en la qual hi participen dones. Una d'elles, Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia.
És Jennifer García Carrizo, que explica la seva experiència a Missió Marte, que acaba de publicar Geoplaneta.
Jennifer García Carrizo és moltes coses, és doctora en comunicació, professora, investigadora a la Universitat Rei Joan Carles i es defineix també com a exploradora científica i va ser astronauta anàloga, això vol dir a Terra, en aquesta missió que dèiem i que la va situar enmig del desert nord-americà com si fos a Mart al febrer del 2025. Hi varen anar ella i altres dones per inspirar les nines de tot el món i també per conèixer de forma pràctica coses com, per exemple, l'impacte dels productes menstruals, coneixements necessaris perquè les dones fins ara han estat una anècdota a l'espai.
Hay una balança que inclinar, ¿no? Al final el 11% de les persones que han ido al espacio pues son mujeres y eso es algo que es importante cambiar, ¿no? Entonces, bueno, pues la idea del libro, la idea de este tipo de misiones es también trabajar porque esa balanza se equilibre y porque las más pequeñas pues puedan encontrar referentes y nunca piensen que no pueden.
Aquest pensar que era possible va ser el que la va animar a presentar-se per participar en aquest projecte i complir en part d'aquesta manera una aspiració de ben petita.
Siempre había tenido el sueño de ser astronauta, ¿no? Lo que pasa es que sí que es cierto que, bueno, pues vas creciendo y cuando llega el momento de elegir una carrera que quieres estudiar, pues al final, aunque tú tengas un sueño, decides estudiar algo que te encanta, que te gusta, que te llena, que en mi caso era la comunicación. Y bueno, pues luego te vas dando cuenta de que no tienes que definir una carrera para llegar a un objetivo, sino que muchas veces pues las cosas van viniendo solas y pues, lo importante es seguir el camino que a ti te interesan.
Escrit com si fos un diari, el llibre també dona resposta a curiositats científiques i ho fa d'una forma senzilla i amena i assoleix un altre dels objectius de l'autora, demostrar que explicar bé la ciència també és ciència.
El llibre intenta romper una lanza a favor de esa idea o intentar eliminar esa idea de que las ciencias sociales no son ciencias, ¿no? Y hacerle ver pues al lector que sí, que también lo son y que también son importantes como, bueno, pues como es la cultura y el arte o como es la física y las matemáticas, que al final todo es importante en nuestra vida.
Missió en Marte, la publicada Geoplaneta en la seva col·lecció dedicada a la ciència.
Marilyn Monroe hauria fet avui 100 anys, morint només amb 36, i potser per això poques figures del segle XX han quedat tan incrustades en l'imaginari col·lectiu com la seva. I és que, tot i que les noves generacions molt probablement no han vist cap de les seves pel·lícules, la seva imatge encara és icònica.
Sí, perquè amb personatges fets a mida i explotant la seva sensualitat, amb més cos que cervell, va fascinar als espectadors de tot el món amb escenes icòniques com la de la Tentación Vive Arriba, amb les faldilles enlairant-se al pas del metro de Nova York, o tocant l'ukelele de forma esbojarrada un tren on ningú era perfecte. També no es pot oblidar el seu vestit rosa, que va inspirar Madonna i més tard sortiria Moulin Rouge, assegurant que els diamants són les millors amigues de la dona. Una imatge pública que contrastava amb una personalitat extremadament vulnerable, matrimonis fracassats i amants que esdevingueren un espectacle públic. Happy birthday. Mai una felicitació d'aniversari havia estat tan inquietant, tan dolça i tan trista alhora. La seva relació amb els Kennedy infla una teoria de la conspiració al voltant de la seva mort que el temps no ha ajudat a aclarir. Amb una infantesa duríssima, va passar fins per 12 llars d'acollida i una vida de contrastos entre l'èxit públic i les decepcions privades. La seva vida continua 100 anys després, encara ressonant al món. I wanna be loved by you. The diddly 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 dum. Boop boopy doop.
A les 3, moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dilluns 1 de juny. Avui que les pitiuses activen de nou les restriccions d'entrada de vehicles, el Consell de Mallorca aprovarà divendres, en ple extraordinari, la seva llei per limitar l'accés de vehicles a l'illa. Una normativa que després haurà de ser tramitada pel Parlament. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. En tot cas, el president de la institució ja avança que no serà una realitat aquest estiu i que faran feina per intentar que es pugui aplicar la temporada de 2027. La proposta del Consell inclou novetats, quedaran fora d'aquesta limitació els treballadors de temporada que duguin el seu vehicle a Mallorca. Llorenç Galmés confia que la iniciativa es pugui aprovar aquest divendres amb el suport de l'oposició, ja que, a priori, Vox, el seu soci de govern, no hi està d'acord.
Nosaltres mai, ni a dia d'avui, hem tancat la porta a que cap partit polític hi pugui donar suport en aquesta proposta que avui les presentem. Si qualsevol partit polític no hi vota a favor, està en el seu dret. I vostè xerrava dels nostres socis de govern. Són dos partits, amb dos idearis diferents, amb dues candidatures, amb dos programes electorals, i no estem d'acord en el 100% en totes les propostes que duim a terme.
A Eivissa ja ha començat l'operació sortida de caravanes de l'assentament de Sa Joveria.
Un campament on encara quedaven una vintena de caravanes que pagaven lloguers de més de 400 euros mensuals per viure-hi de manera precària. Han començat a sortir avui davant de l'amenaça de l'Ajuntament d'Eivissa de multar a partir de demà els que no abandonin aquests terrenys municipals de Sa Joveria. La majoria no es volen arriscar a tenir multes que poden ser de més de 10.000 euros. Escoltam a Maya, que és un dels afectats.
Como no sabemos el estado de la multa, tampoco queremos pagar, estar no pagando un alquiler, pagar una multa y encima siendo residentes de aquí de Eivissa y trabajadores, como así la gente dice, no, es que esto no trabajan. Nosotros somos trabajadores como tal, aquí tenemos mecánicos, tenemos gente que trabaja en el aeropuerto, de administrativa en el ayuntamiento, así como mi mujer, y no da, no da.
Avui també és notícia l'ajornament de la vaga d'escoletes de demà per un suposat defecte de forma en la convocatòria.
Els sindicats han acusat de bloqueig en la Conselleria de Treball, que ho nega i assegura que no s'ha esgotat el procediment de mediació davant el Tribunal d'Arbitratge i Mediació, tal com estableix la normativa vigent. Les organitzacions sindicals afirmen que posposen la vaga per responsabilitat.
El govern augmenta les multes contra el transport il·legal i prohibeix aparcar en aeroports i ports sense contracte previ.
Les sancions poden arribar als 12.000 euros. És una de les mesures anunciades avui després de la primera reunió de la Mesa de Lluita contra l'Intrusisme de les Balears. La consellera de Presidència, Antònia Maria Estarelles, ha destacat la feina que es farà respecte a l'oferta turística il·legal i l'impacte que aquestes pràctiques tenen sobre l'accés a l'habitatge.
Posar coto a una activitat que damunt va en perjudici del resident. No només per la molèstia que pot donar, sinó perquè en un moment donat estem llevant vivenda que en aquests moments és necessària pels nostres residents.
Ja a Menorca avui s'ha iniciat el servei de bus a Macarella.
Això vol dir que ja no es pot accedir en vehicle privat a aquesta platja del sud de Ciutadella. S'han previst freqüències des de la via perimetral a partir de les 8 del matí. L'any passat es varen transportar prop de 89.000 persones. També avui entren en funcionament altres línies...